A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui divendres. Avui divendres tinc sort de poder tenir paritat en aquesta tertúlia, com a vegades és factible i possible. Sandra Cano, benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer, ja ho saps. I Gini Martínez Llesques, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-nos. Sí. En paritat no hi ha perquè si t'incluïm a tu...
Jo sóc neutre.
O sigui, no, hi ha la candela.
O sigui que llavors, tenim paritat total. O sigui, llavors, sí. Estem al bon equilibri com es vol tenir o es procura tenir en institucions, en governs... I en
sí.
Bueno, que està bé i és necessari perquè en altres vegades hem dit si la persona té les competències no importa que sigui d'un gènere o d'un altre.
Clar. Però les dones tenim més possibilitats de ser més poderoses.
Sí, estic d'acord amb tu i també et diré que tenim un gran avantatge perquè tècnicament, a nivell de connectivitat cerebral, tenim un avantatge respecte als homes que teniu la capacitat per genètica de poder assimilar o fer dues coses al mateix temps que nosaltres som un bit i un ers, no? O sigui, que només una cosa al mateix temps. No?
Nosaltres també ho fem, una d'elles és respirar.
Sí, entre altres, però bueno, ja m'heu entès, no? La genètica és la que és, no? Sí. I no... Ara, alguns amb més èxits que d'altres també, Això estic a dir.
De totes maneres, parlant de la paritat, que estic completament d'acord, però és veritat que hi ha moltes empreses que per aconseguir-la a vegades es puja abans una dona que un home que està més preparat, no? Per aconseguir aquesta paritat. Vull dir que a vegades inclús pot haver-hi maneres d'arribar a la paritat que potser algú només pot sentir molt perjudicat, però bueno, com que han estat tan perjudicats durant anys a les dones, doncs es pot
admetre. Tan poques vegades això que acabes de dir. Això passa tan poques vegades, de veritat.
Bueno, jo conec
casos.
I a més,
el tema
casos,
de la quota, de moltes vegades a les dones no ens agrada que se'ns faci servir com una quota, perquè estem molt preparades.
Doncs és així, hi ha moltes empreses, i no, ja no parlo d'Andorra, a nivell internacional, que presumeixen d'aquesta paritat i per aconseguir-la a vegades pot haver-hi abusos.
Pot passar, però, bueno, segurament.
Que tot, només ficar aquesta pinzellada petita i estic completament d'acord amb la paritat, heu començat dient això.
No, és lògica, perquè hi ha dintre de les declaracions dels drets humans és que tots hem nascut lliures i igual de drets, o sigui que ni més ni menys. Ara, entre la bona voluntat de l'inici d'aquesta declaració i la realitat del dia a dia, malauradament...
El que passa és que aquí sí que jo em vull mullar. Hem nascut lliures de tot, però les responsabilitats o els compromisos que les dones a vegades tenim fa que moltes vegades no podem arribar a tots. I jo ho dic, que jo treballo al sector immobiliari i moltes vegades em dono compte que és una feina que si vols arribar a algun puesto és molt d'homes. Per què? Doncs perquè les dones, la conciliació familiar no sempre està de la mà amb tot.
És potser el complicat sempre que es retreu aquesta targeta de la conciliació familiar, la dona pot ser mare i tots aquests frens de disponibilitat. Sí. Dius, bueno, molt bé, dius, però una mare és necessària, per dir-ho així. Aleshores, dius, si vols tenir, i agafaré un exemple fàcil, un bon cap de govern, bé ha tingut de tenir una mare.
O sigui, sí, que són superimportants.
O una bona cap de govern, també ha tingut de tenir una mare. Aleshores, clar, això és maco, però es té que aplicar potser més sovint, com deies tu, Gini.
De totes maneres, hi ha ara mateix, per exemple, hi ha la baixa paternal, quan es té un nen, vull dir, s'estan arribant a situacions ara mateix que potser la dona l'alliberen una mica d'aquesta càrrega, no? Perquè no és necessari tenir aquesta càrrega per la dona. Inclús hi ha una separació, ara...
La custòdia compartida.
S'admet molt la custòdia compartida, que jo crec que és fantàstic, doncs, tant per pare com per la mare, no?
Creieu que, bueno, països nòrdics ens tenen potser una miqueta d'avantatge en molts punts aquests, a Noruega, Suècia i tal. Clar, potser és una font d'inspiració que a poc altres països de la resta d'Europa i de la resta del món, quan veuen que el sistema funciona, després també hi ha la picardia dels tòpics segons a quines zones, no? Però més aplicable, no? Cada dia.
Sí, és veritat. Jo sempre dic que dels països del costat, el que fan bé ho hem de copiar. Jo soc molt partidari de tot això.
Els països nòrdics ja venen de molt lluny de que la dona també representava un paper equivalent a l'home, no? Perquè les vikingues i això eren també una societat que ja admetia, no? Per tant, ja estaven ja més avançades ja fa 100 anys, 102 anys.
I molts anys més segurament endavant. una cosa, estan, diguem, en l'àmbit doncs, masculí i femení, malauradament, el primer semestre, 23 detencions per a violència de gènere. No és una cosa que seria molt maco que acabés per sempre, però la realitat de la vida fa que, malauradament, encara hi ha aquests conflictes que arriba fins al moment, al punt de violència.
Home, és una notícia trista, però també en si la notícia és notícia perquè la dona ja denuncia coses que a vegades no passaven, no? Ara, saps? Passen coses que abans, pues, bueno, es gestionava a casa, era com s'havia normalitzat, i és veritat que a Andorra, pues, bueno, hi ha l'atenció a la dona maltractada, que és un telèfon que nosaltres com a associació podem dir que la gent que els hem derivat allà funciona molt bé, i bueno, pues, és una notícia molt dolenta, però és notícia perquè la gent denuncia.
Bueno, esperem que el proper semestre sigui a zero, cosa que potser és molt utòpic el que estic dient.
És molt ampli el tema, eh? Vull dir, jo penso que els s'hauria de fer més pedagogia amb batlles, amb policies, o sigui, tots aquests serveis que potser, sobretot els homes, inclús moltes dones, policies, no entenen la situació que es pot donar, no?, amb un maltractament, no? Ara, ja s'està fent, però jo crec que podríem anar més enllà, inclús amb batlles, no?, i amb fiscals que estiguin molt preparats per aquesta violència de gènere, no? Perquè el perfil del maltractador és un perfil que està molt, molt tipificat i sol aïllar a la dona de tota la seva família, de tots els seus amics, precisament perquè no li dongui un suport a la seva família i li vagi veure de que l'estarà maltractant, i llavors té un perfil tipificat per aïllament de la maltractada, no? de la persona que està bueno, en aquest moment aïllant de tota la seva conjunt que li pot fer canviar la seva forma de veure. No?
És que el que diu l'Higini és veritat, és que el maltractament en el nostre país no està tipificat al Codi Penal, i això és molt heavy. O sigui, no està, vull dir, com el maltractament com a tal no està tipificat, i això, pues, fins que no s'acabi de fer bé la feina, pues, bueno, per molt que els batlles vulguin condemnar l'agressor, com molt que la policia, pues, clar, si no li donem, no li posem la seva casella i és un delicte, pues, clar, el delicte és l'agressió, però el maltractament no està, en si el Codi Penal no està tipificat.
És que no hem d'esperar, clar, que totes les dones denuncien això, perquè hi ha moltes dones que no denuncien, que inclús normalitzen la situació, i aquest és el problema. Llavors, falta molta pedagogia també amb les escoles, perquè ja de petits sàpiguin diferenciar el que és un maltractament o el que és inclús maltractament verbal, no? Que ja comencem per aquí, vull dir, els maltractadors ja tenen el seu sistema, doncs, per començar doncs, un maltractament verbal, una humiliació en públic, i després van agafant tot el seu terreno.
De lo que dius, Higini, m'has llegit una miqueta el pensament, dius que, clar, hi ha el maltractament físic, doncs, que té una línia, com deies tu, Sandra, doncs, d'agressió a nivell de còdic, però, clar, hi ha tota la part psicològica i de maltractament verbal, que deies tu, Higini, que pot, diguem, vessar cap a depressió i autolesions i altres coses, també.
Sí, clar. Mira, jo ahir vaig agafar l'autobús perquè baixava a Andorra i com que també és un Cristo aparcar, doncs agafo el bus. A més, a mi m'agrada, eh? I a més, com que han ampliat horaris i està ben comunicat i demés, clar, jo vaig agafar el bus a l'hora de les sorties de les escoles. I què em vaig trobar? L'escenari que em vaig trobar és que van pujar molts nois que venien de l'institut d'aquí d'Encamp i, bueno, el bus anava a tope, i es van sentar allà a l'entrada, bueno, on baixen les escales per sortir, hi havia joves i nois i noies, i clar, jo vaig sentir una conversa que a mi em va esgarrifar, perquè era una noia jove que normalitzava que la seva pare li estava explicant a l'amiga, normalitzava, a més ho deia així obertament, vull dir, ho vaig sentir jo, que estava sentada, i explicava de manera normal que el per què no es posava mai és perquè a la seva parella no li agradava, i era una mocosa, vull dir, era una nena molt jove. I clar, i ja comencem amb coses de, saps, de, ostres, no, és que ell no me deja, és que me monta unos pollos, tu, és que això ja és, ja comencem a, això és maltractament, i ja comencem a deixar-nos maltractar, i el que deia l'Higini és molt important a les escoles, que és veritat que els educadors no arriben a tot, però per això nosaltres com a associació diem que és tan important la figura de l'educador de carrer per treballar tots aquests temes, perquè, per exemple, un educador de carrer que a les sortides de les escoles, doncs, o als autobusos és present, doncs veu aquestes coses i ja poden treballar amb aquests xavals. Clar, jo com a associació en aquell moment jo no puc intervindre, perquè al final jo no estic veient cap situació de risc, ni puc denunciar primer perquè no conec aquesta noia, perquè no tot és denunciable. Però un educador de carrer ja podia fer pedagogia amb aquestes nenes, no? Pues, noia, tu et pots vestir com vulguis, mentre que tu t'agradi el que portes, no tens que permetre en cap moment que la teva parella qüestioni la teva manera ni la de fer ni de vestir-te, perquè clar, comencem ja a deixar que ens posin límits i que ens marquin línies vermelles que no de cap de les maneres es poden deixar marcar.
Totalment d'acord. Jo penso que la pedagogia és molt important i de petits, eh? Hi ha coses que es poden veure normalitzades, com que et mirin el mòbil, o que és la teva obligació que jo pugui accedir al teu mòbil i veure amb qui has parlat o quin vestit et fiques. A mi no em sembla bé que et fiques aquest vestit que és massa curt. Totes aquestes coses que es poden normalitzar amb algunes noies, des de petites se les ha d'educar i se les ha de treballar la pedagogia, com perquè elles ja sàpiguen que allò són factors que poden desenvolupar amb un maltractament molt més gran. Per tant, no han de permetre des del primer moment.
De lo que dieu, m'està venint al cap que pots tenir un factor afegit també, família, pare, mare, que dius que ja potser no els hi faci massa gràcia segons l'edat que té la noia, que ja tingui doncs xicot, parella o el que fos, i a més dius, i surts i el vas a veure i a més vas així vestida, o sigui, ja també és un fre i una repressió, diguem, familiar per relació que pot tenir segons la franja que tingui i segons la vestimenta que porti. O sigui, ja és un doble... una doble repressió, per dir d'una manera.
O sigui, que els pares prohibeixin als fills que es vesteixin d'una certa manera.
Jo ho he conegut i ho he vist, eh? O sigui, que tu no surts així. O sigui que...
Bueno, clar. És que s'ha de tractar el tema d'una forma global. O sigui, la societat és masclista des dels nostres orígens. Per tant, ja, el masclisme ja ve de la família. O sigui, de com s'ha de vestir una noia i el noi... és igual com es vesteix, o a quina hora ha d'arribar per la nit una noia, que és molt abans que un noi. Per tant, estem vivint en una societat masclista. Estem treballant molt i s'han canviat moltes coses, però encara en queda molt per treballar, i el que acabes de dir tu, Enric, és així. Vull dir, es focalitza molt amb les noies com es vesteix que amb els nois. Per tant, és veritat que estem rodejats i s'ha de treballar molt i s'ha de lluitar molt, sobretot les noies. Nosaltres hem d'acompanyar-les perquè lluitin i aconsegueixin les fites.
Bueno, i després tens l'altre extrem, el famós TikTok, que veus nenes amb 8 anys que ja s'estan fent a l'skincare, que s'estan maquillant, que... Hosti, tu, és que... Jo penso que se nos està yendo tot de les mans. Perquè, clar, el TikTok, jo no sé si... Jo el miro. I, a més, a mi, jo, per la nit, el miro. I inclús... Per mi a vegades és molt terapèutic perquè me foto uns tips de riure, però clar, veus nenes amb 7, 8 anys, 9, 10, 11, a hores que no toquen, que estan fent directes, que estan col·laborant amb els seus pares a fer directes, que, bueno, això de l'skincare, que ara em desmaquillo, ara em pinto, que tenen allà un ritual de pintures, és que clar, penso que cada cosa té una edat, no? I que s'estan perdent moltes coses. Vull dir, jo amb 12 anys encara jugava amb Barbies, no? I la meva filla, doncs, he intentat que fos petita fins que jo he pogut que fes petita. I al final l'educació que donen als pares, doncs, també, o els límits que no posen als pares faran que els fills siguin d'una altra manera, no? I allò de que el meu fill no surt mai però està sempre a l'habitació, també ho hem de controlar, perquè què fa el teu fill a l'habitació? Poder estar obert, estar al món, però dintre de la seva habitació, i està tenint un risc que no era necessari. És veritat que CTA, bueno, estan fent una sèrie de campanyes que a mi m'agraden molt i ens van demanar nosaltres amb el tema del contracte, no? De què en pensàvem, i vam donar una sèrie de coses que creiem que eren molt importants i bueno, al final el mòbil és necessari. Això està claríssim, no? Però el tema del contracte que fan firmar els nois joves, jo penso que era necessari, és important, no? Perquè, bueno, i després te trobes, no? Jo, a mi m'ha passat, la meva filla té 21 anys, però a vegades l'estic trucant i la tia no em contesta. I l'altre dia passa i la veig que està bé al mòbil. I dic, però, bueno, tia, de què anem? I passa molt, no? Els donem l'eina del mòbil als nostres fills per tenir-los localitzats, però després els truquem i no ens contesten.
De lo que diu la Sandra és un dels temes que tenim per parlar amb vosaltres, aquesta protecció dels joves per accés a internet des d'un mòbil, que sigui limitatiu, perquè clar, és el que dius tu, dius, tens la porta oberta
al món,
a lo millor
sí.
I a lo pitjor.
Sí, sí.
I a vegades amb criteris d'apreciació que són totalment, diguem, descentrats de la realitat.
Clar. Ara ja podria començar a parlar de Facebook, però clar, quedaria com molt gran, no? Parlar de Facebook perquè es veu que no, només la gent gran no utilitza Facebook.
Sí,
tant,
sí, som los... ¿Cómo se nos llaman?
Els dinosauris, no?
No, tant, no, tenim un nom.
Categòricament que jo utilitza Facebook, ja està, i queda així.
Sí.
M'ho han explicat. I, bueno, és veritat que, que el control dels nens i les nenes, doncs, és veritat que s'ha de controlar les xarxes socials. I, de fet, ja estan ficant inclús multes molt, molt elevades a moltes xarxes socials que bueno, que inclús els bulos aquests que estan tan de moda ara a Espanya, que estan legislant una llei i tot l'accés als menors, doncs s'ha de legislar, perquè és veritat que tot el que rep d'internet, estarem tots d'acord, i ells ho saben ja, de que no és cert tot el que surt per internet i el que surt a les xarxes socials. Per tant, poden induir inclús, com passa sovint, a fer-se un selfie doncs, d'una forma perillosa, per exemple, o agafar idees que no són pròpies de la seva edat.
Bueno, el que dius de selfies de forma perillosa, malauradament, hi ha gent que ha traspassat en un moment per fer-se un selfie amb un acantilat o amb certes zones.
Que la gent està fatal, que no ens posem en risc i tot ho hem... És que la memòria no la fem servir la foto, és que te'n vas de viatge i no sé, però veus a la gent que està tot el dia amb el mòbil, tio, disfruta del moment i després fes la foto. Però és com que la porta al món ha de ser de que tothom sàpigui que jo he estat a aquest lloc, que a mi m'agrada, que jo sóc la primera que ho faig. Ostres, primer disfruta el moment i després, no?
És veritat que molta gent disfruta d'un concert mirant el mòbil.
Clar, però cues per fer-te una foto. No, algo ha
però
passat.
Penso, anem a ser positius. Penso que anirà evolucionant i al final
la
societat s'adaptarà doncs, a la tecnologia i el que dius, Sandra, no? Que al final disfrutarà d'un concert i no mirarà el mòbil.
Sí.
No? Per tant, penso que hi haurà una evolució com ha hagut amb tot i anirem a millor i bueno, al final inclús amb una mica d'ajuda legislativa que pugui acotar, no?, aquests joves que s'enfrenten de nou a totes aquestes xarxes socials i que li podrien influir tant en la seva vida i fer coses que són realment molt perilloses, doncs penso que al final ens anirem acoplant com a societat, com sempre hem fet.
De lo que dius tu, Higini, em ve en memòria una situació que, i faré un viatge en el temps enrere, quan varen sortir a l'època de, ho diré en castellà, Dragones y Mazmorras, de jocs de rol,
sí.
Va haver-hi, doncs, dintre la societat americana, estudiants que jugaven, fins i tot alguns que es varen suïcidar perquè havien perdut el seu personatge amb aventures
tio,
i tal.
Dius,
ja, però et parlo això ja fa 30 o 40 anys enrere. Dius, avui dia, dius, quina és l'influència del que deies tu, nenes de 8-9 anys que tenen TikTok, que estan influenciades per aquest mitjà, quina repercussió psicològica o de valors pot tenir a llarg termini? O sigui, això és una bomba, diguem, amb retras, per dir-ho així.
No, i que li donem molta importància, que la gent els hi regali un like, però si són gent que no et coneixen, tio, però quina importància té? És que mira, tinc 200 likes, bueno, però i qui t'ha donat el like? No, és que... Jo ho veig complicat, l'Higini és molt romàntic i diu, no, ho acabarem.
Soc
de...
Soc optimista de mena,
sí,
m'agrada ser-ho.
Però jo amb els joves és que, i a més a l'associació, que rebem cada cas, heavy metal de nens i nenes...
Penso una cosa, Sandra, que els nostres pares també ens veien a nosaltres degenerats, perquè havia inclús gent més gran que jo, que havia tota la moguda aquesta, de les noves drogues, bueno, havia el moviment hippie, si no en recordeu, i els nostres pares, evident, veien que la societat s'acabava. Pues, al final es va reconvertir, al final tothom es va resituant i agafes una madurez i llavors ja veus la vida d'una altra forma diferent, no? Hi ha molts hippies que van començar com a hippies, que ara mateix són, bueno, pues, al final són gent de que culturalment alta i que al final han tirat per un altre camí que no era el de hippie i viure en un càmping, no? O allà a Eivissa, no? Que es donava molt.
De lo que dius de hippies, ara em veu un reportatge que vaig veure l'altre dia sobre el grup Fleetwood Mac, que doncs varen començar en una època hippie i varen passar 40 o 30 i pico d'anys el grup reconvertint-se i adaptant-se a la societat. Bueno, això és la visió que dius tu de alguns sí, però altres es queden amb els seus valors i amb els seus pensaments, també.
És el que parlàvem, que en aquella època les drogues estaven com inclús normalitzades, també. Vull dir que hi havia moltes drogues que eren noves, no es coneixien i no estaven prohibides. Per tant, la societat en aquell moment jo crec que va patir més el que estem patint ara amb les xarxes socials. Jo penso que el moviment de les drogues va ser molt dur, inclús la movida madrilenya, si recordem, a veure, molts que no se'n van sortir. Per tant, va ser moments, penso, per la societat molt més dur que les xarxes socials, que jo crec que, com que soc molt optimista, Sandra, ens acabarem adaptant i tirarem endavant doncs, amb una visió més adequada de com utilitzar una xarxa.
Mira, jo soc la presidenta d'una associació de joves amb risc, d'acord? Et puc assegurar que l'addicció a les pantalles és una de les pitjors addiccions que estem patint ara mateix, en aquest segle, i les dades són demoledores. Un xaval que té addiccions a pantalles no socialitza, té problemes d'alimentació, agafa fòbies socials i no surt de la seva habitació. I el més greu de tot això és que moltes vegades als mitjans de comunicació que llegeixes que la policia ha intervingut en domicili per una agressió és per un tema de pantalles. Es tornen tan agressius que tu no saps els problemes que tenen a casa. L'addicció a les pantalles és molt, 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 molt difícil de gestionar-la i les famílies ho estan passant molt malament. Vull dir, i ho arrossega tot, vull dir, trastorns alimentaris, perquè no surten de la seva habitació i els hi va bé qualsevol cosa per menjar. El tema de socialitzar no surten, el tema de la higiene, és que és tot un conjunt de coses que, creu-me, que amb el tema de les pantalles, on hi posem serios i es legisle d'alguna manera, o hi ha famílies que ho estan passant molt malament. I el que diu ell, amb el tema dels jocs de rols i de més, i a més, anem més allà, amb el tema de l'assetjament escolar, abans l'assetjament escolar tenia horaris. Ara, amb el tema de les pantalles ja no té horaris. Hi ha xavals que estan desesperats perquè no hi ha vacances escolars. Vull dir, el tema de les pantalles és que, creu-me, que és una droga que ens està absorbint i que moltes famílies ho estan patint d'una manera que no saben ni com gestionar-ho. I STA és veritat que està posant mitjans, però ni amb això... perquè clar, després els diem als nens que tenen que tindre horaris amb les pantalles, però resulta que després a l'escola tenen una pantalla. És que...
Jo penso que és educacional, eh? Jo penso que aquí és veritat que Andorra Telecom o govern pot legislar, però som els pares des d'un principi hem de dir quina manera han d'utilitzar-ho, quant temps, o si no, simplement, que tu no pots tindre un perfil de TikTok mentre tinguis 7 o 8 anys, per exemple, no? Per tant, els pares aquí sí que tenim que agafar una rellevància molt més gran que la legislació, no? Però que és veritat que és un problema molt greu i que hem d'estar, sobretot els docents, inclús els pares, doncs,
pendents,
no? de que això no vagi a més i al final trobar un equilibri. El que jo deia és que al final jo crec que la societat troba un equilibri, com va trobar amb les drogues, que encara és un problema molt gran les drogues, però en aquell moment era brutal. Vull dir, els anys 70 així van ser uns moments brutals de drogues.
I Andorra ara mateix, Gini, tenim
totalment,
un problema.
Totalment d'acord.
Però, que jo quan era jove, jo els parcs no veien la gent fumar porros i ara no els veig, però els oloro.
Sí, però...
I s'han normalitzat una sèrie de coses que abans Andorra eren totalment... Bueno, era, tot això es feia d'amagades.
Sí, perquè està legislat i anem avançant. Per exemple, abans podies conduir... no podies conduir perquè havies begut, però la gent podia anar drogada fins a dalt.
Sí.
I ara mateix hi ha tests que indiquen doncs, el test de drogues, el de cocaïna
o
qualsevol opiació que et pugui afectar la conducció.
El pitjor del que dius tu és que a vegades, i es veuen notícies i no fa massa dies, que la persona beguda i a més a més sota efectes de estupefents, dius, o sigui que ja arribem amb uns còctels que són devastadors. Bueno, mentre que no hi hagi, diguem, ferits, morts greus i coses així, encara, si només és material, dius, bueno, el material és el menor, no? Però després és quan hi ha conseqüències més greus d'un accident en persones així.
Bueno, perquè és el que diem, que s'ha de treballar molt en matèria de prevenció en tots els àmbits, sobretot en el tema d'addiccions, totes.
Sabem que a tenir cura i estar... el més a l'aguait possible d'aquestes males praxis, per dir-ho així. Anem a publicitat i tornem a trobar la Sandra Cano i l'Higini Martínez Illescas amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, el centre d'Andorra.
Congrés Sapiens 2024.
Titulat Matrix, Desconexió i l'Univers Mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz Wells,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Torà.
Congrés Sapiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
Tornem a la tertúlia amb la Sandra Cano i l'Higini Martins Illescas. Bé, parlàvem de doncs, tot el que és protecció, prevenció, ajudes externes, internes. Un número que es té que donar a fer a més conèixer, de part dels que ja sabem, 177, gent que està sola, que pot tenir tendències suïcidàries, mals pensaments.
Sí.
Hi ha algú d'altre cantó per escoltar-te, per dir-ho així.
Sí, a més, nosaltres com a associació estem supercontents, perquè era un telèfon, i la ministra ho va dir molt bé el dia que va presentar-ho, és el telèfon que salve vides. Hi ha gent a Andorra que estan molt sols, d'acord? I en aquest telèfon, que també STA ha col·laborat i fa, és un telèfon gratuït i demés, l'altre costat no és que l'atengui un que passava per allà. Primer és un telèfon on, sobretot a l'anonimat, és el que preval, d'acord? I després que la persona que el contesta són professionals. I és, està bé, perquè és un telèfon que, bueno, en un moment que tu, per lo que sigui, tinguis un moment de que no és perquè et vulguis, tinguis una intenció suïcida, sinó perquè no et trobis bé, estiguis angoixat, no sàpiguis per on has de tirar, pues, bueno, és un telèfon que és 24 hores, 7 dies a la setmana, totalment gratuït, i aquí pues, el Ministeri de l'Elena Mas pues, l'hem de felicitar, perquè quan algo es fa bé, també s'ha de dir, i l'hem de felicitar perquè nosaltres com a associació els vam posar en contacte i, bueno, s'ha trigat, però al final s'ha arribat a un bon port i ja és actiu.
Per lo que dius, això després pot derivar i aconsellar la persona que s'orienti doncs, cap a un codi lila perquè és violència de gènere, cap a assetjament escolar...
O sigui,
ja després, diguem, no és un sistema de policial, per dir-ho així,
no.
Però és una ajuda i un consell. Exacte. I aquest professional que està al cantó, que pot ser psicòleg, metge, o sigui, no sé quin mental hi ha a darrere, si ens ho vols precisar.
Bueno, ho van explicar l'Esperança, que és la persona que porta tot aquest tema, ho va explicar, són sempre persones amb titulació universitària i que són sempre voluntaris i amb la qualificació, que a més, a part de tot això, els han format perquè puguin atendre perfectament aquestes persones que en aquell moment pues, necessiten aquesta ajuda.
Clar, és que la part, diguem, de telèfon és molt anònima, però clar, a vegades també la persona potser tindrà més facilitat a explicar alguna cosa per telèfon que anar a veure un professional per dir-li, mira, tinc aquest problema i no sé com sortir-me'n.
No, i a més el tema de l'anonimat és molt xulo. Jo, a mi m'agrada molt perquè nosaltres a l'associació quan parlem amb gent que estan pues, amb mares, amb pares o inclús amb adolescents o no adolescents i és curiós perquè nosaltres sempre els diem home, pues, parla amb el teu psicòleg, amb el teu psiquiatre, parla amb algú que coneguis, ells volen aquest anonimat, saps? Perquè entenen que tu els estàs escoltant i no els estàs jutjant. I a vegades pues, explicar-li segons quina cosa a un amic pues, és com que ets molt reincident, ets molt pesat, és que sempre estàs amb el mateix bucle. I per això a nosaltres ens agrada aquesta fórmula doncs, perquè al final estàs parlant amb algú que no et coneix, que saps que no et jutjarà, que saps que en cap moment et qüestionarà i que bueno, tens aquell moment d'escolta i que a més et donarà... et reconduirà o et derivarà amb algun professional que realment aquell sí que et pugui ajudar.
Bona cosa.
Sí, bueno, les malalties mentals, les depressions i això, pues, són presents a la nostra societat com a totes el resto. I penso que són suficientment i són molt importants com perquè hi hagi telèfons en directe, que és veritat que amb un anonimat molta gent s'expressa millor i pot despenjar el telèfon, cosa que igual si ha d'anar a visitar un especialista no ho fa, no? Per tant, tot el que sigui facilitats, penso que està molt bé i penso que s'ha d'anar per aquest camí.
Data impactant, ara que estem, diguem, tot el que és salut mental, ajudes i altres, l'altre dia es va dir que es previa Hi havia una previsió, el 2050 a Andorra, entre 3.500 i 4.500 persones amb possibilitats que tinguessin demència. Dius, caram, dius, aquesta projecció jo l'he trobat molt no agosarada, no, però dius, no, dius que, Déu-n'hi-do.
Perdona, tu saps quants joves en aquest país consumeixen? És que ha d'haver, en algun moment, ha d'haver alguna conseqüència de tots aquests consums i d'aquesta normalització que tenen de fumar porros, de lo que no són porros i lo que no... Vull dir, és que, clar, és que és normal. I que, a més, que, bueno, que és que vivim d'una manera molt, molt, molt ràpida.
Jo penso que som un país que estem per sota de xifres, no, no conec les xifres, però estem per sota de xifres d'altres països, per una senzilla raó. Perquè hi ha molt més control aquí a Andorra de les drogues, inclús la normalització d'aquestes drogues que es fan a altres països, aquí no es fa, i quan, de fet, quan venen molts turistes que porten únicament mig gram de cocaïna, no saben que aquí és delicte, i a baix no. Per tant, ja penso que en aquest sentit Andorra pues, s'ha aïllat una mica més, encara que el problema és greu i existeixen els problemes, i estem d'acord que hi ha problemes com a tots els països. Però és més restrictiu Andorra amb les drogues que altres països. Això estarem d'acord, no, Sandra?
Sí, sí, però les prohibicions a vegades no són el que fa que les coses es deixin de fer, no?
Potser l'estadística d'altres països la tenen
tenim un problema canviada. Molt heavy en aquest país. Com de fet, quasi tots els titulars que surten quan hi ha... Tot el que està passant, la gran majoria són persones que consumeixen.
Sí, però saps que, per exemple, a Espanya, si t'agafen amb una petita quantitat de qualsevol droga com cocaïna, no et diuen res perquè és
sí,
per consum.
Sí, perdona, no, sí, sí, però... sí que et sancionen, Gini, sí.
No.
Sí, 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 la sanció són 600 euros, i tant.
No. Quan sí. És una quantitat, no sé quina és, perquè tampoc ho desconec, no és tan restrictiu com Andorra. De fet, hi ha turistes que, quan passen la frontera i els agafen, doncs tenen un problema greu.
Hi ha, bueno, hi ha el que dius tu, Gini, droga dura, tipus cocaïna, heroïna, i hi ha droga tova, si es pot utilitzar la paraula, que és, diguem, el cannabis...
No digueu això, el cannabis, és molt perillós, moltíssim.
És molt perillós, però clar,
i molts xavals, però molts joves tenen brots psicòtics per un consum de cannabis.
És diferent, és heroïna, cocaïna, a cannabis o...
Per mi totes les drogues, i després hi ha una droga que és legal, que ningú no en parli, que és l'alcohol. Amb els joves, les conseqüències i tots els problemes que això carrege.
Bueno, però un vaset de bici que podem fer de tant en quant,
sí,
no?
Com tot és bo, o sigui, dintre de posar límits, però els joves, els fixa't menors, clar. Els menors, vull dir, que veuen d'una manera que dius, tio, en sèrio, els menors no poden beure alcohol, el servei s'està desenvolupant i menors sense...
No més de lo que fèiem nosaltres, n'estic començant completament segur, perquè... Sempre la tendència, com els fèiem els nostres pares i hem parlat abans, és aquesta joventut és que està d'una forma que està perduda. No és així. Nosaltres també hem sortit, bevíem potser més perquè la tassa d'alcoholèmia conduint era 0,8, me'n recordo, o sigui, potser bevíem més i ara per exemple, a Espanya és 0,2, que és molt, molt poc. Per tant, és més restrictiu ara que abans. Per tant, jo confio en la joventut i estic convençut que ha millorat la joventut aquesta que hi ha ara, respecte a la nostra joventut.
El problema que tenim és que tenim un jovent que té una desafecció tremenda i al final es refugien en coses que no... Perquè nosaltres, jo personalment crec que en la nostra època pues, bueno, la conciliació familiar era diferent, tenies una altra manera de viure i ara estan pues, això molt desmotivats.
Ara la romàntica ets tu, veus?
No, però és que estan molt desmotivats els nostres joves, creieu-me. Tu els hi demanes, que ho tenen superclar, eh? Però hi ha que els hi demanes que volen ser de grans i pues, jo vull ser famós, jo vull ser youtuber, jo vull ser tiktoker, tio, en sèrio? I que no saben...
Bueno, però abans volien ser futbolistes o...
Bueno, però per ser futbolista tenies que fer esport, tenies que moure, tenies que fer una sèrie de coses, o per ser ciclista professional, ja que tinc a tu aquí... Però clar, és que ara pues, els veus i que tampoc veuen una sortida en moltes coses, no? I el tema de pues, això, no? Andorra, que li falten una escola d'oficis, jo sempre ho dic, el tema de no tothom podrà tindre una carrera, però sí tothom es mereix una oportunitat. Andorra ens estem quedant sense fusters, no aprenen la professió, no tenim mecànics, no hi ha un lloc on aprendre la professió, pastissers. Jo penso que Andorra, i nosaltres sempre ho defensem, és necessària una escola d'oficis perquè, bueno, per tota aquesta... ventall de joves que també puguin estudiar altres coses i perquè, bueno, que la gent gran també té dret a jubilar-se, no?
Bueno, al final, que poden escollir per batxillerat o per la formació professional.
Sí, però la formació professional...
Seria similar, no?
Exacte, doncs una escola d'oficis. Nosaltres estem allà a pico-pala amb això i amb la Rosa Lluís d'APMA també.
És veritat que un mecànic pot guanyar més inclús que un advocat o que, vull dir que...
No, que
o un lampista o un electricista.
Okay. Sí, sí, que quan el teu fill et diu és que vull ser mecànic, vull aprendre la professió i vull fer formació professional, que no ens espatem, que hi ha mecànics, clar, hi ha oficis, o fuster, per exemple, en tot el que s'està construint aquí a Andorra, que són oficis que guanyen molt bé la vida, pues, segurament millor que un amb una carrera, no? Pues, per tant, els pares no ens hem d'assustar amb això.
Sí, de fet, és per fer una miqueta el test, dius, intenta agafar hora amb un advocat avui dia, sense ser client, quant de temps tardes, i demana un lampista o un electricista que et vingui a casa, en quant de temps o de dies et vindrà per fer el problema. Segur que si fem el test tenim potser una resposta molt sorprenent d'una corporació professional i d'una altra.
Mira, jo al xapista del cotxe he anat allà i m'ha donat hora per dintre 2 mesos. Només et dono aquest dato.
Però és que no n'hi ha. Ni forners, ni pastissers.
De totes formes, aquí tornem una altra vegada al debat de sempre. Ens estem quedant sense mecànics, sense xapistes, sense forners, això, perquè viure aquí a Andorra és barato menys l'habitatge. No diem que viure aquí a Andorra és car, perquè evidentment tenim coses molt barates com l'aigua, com
el... És molt car viure a Andorra, és molt car.
És molt barat tot, la totalitat, però l'habitatge encara és tot, perquè l'habitatge et suposa que el 70% del teu sou sigui per un lloguer. Per tant, poc a poc, i ens estem trobant, hi ha menys mecànic, hi haurà menys mestres, menys professors, perquè viure aquí a Andorra serà pues, un nivell de vida molt alt amb un sou que encara és com si tinguessis un habitatge de lloguer de 800 euros com havia abans, o 700 euros.
Del que dius tu, Higini, és el que ha dit la Confederació Empresarial, que està inquieta per justament els oficis i la gent, doncs, que té una certa qualificació d'ofici professional, per el que fos, doncs, que marxaran del país o ja han marxat del país i no arriben a trobar persona per substituir-la.
Ja.
Això...
Sí,
tot, sí, bueno, jo tinc, clar, per exemple, una moto, no et diré la marca, però no, s'ha quedat només un mecànic, abans hi havia 3.
Clar.
I perquè et donin hora, estàs un mes i mig perquè et donin hora per fer una revisió normal. Per tant, el tema de l'habitatge ens comporta que els recursos humans de tota Andorra ens minven amb totes aquestes professions que són totalment necessàries per tindre un país. Perquè si no pots mantenir un país només de gent rica, de youtubers.
No hem definit el model de país que volíem. Hem anat improvisant i ara ens trobem en aquest escenari. No s'ha invertit en habitatges de preu assequible. Hi ha hagut una entrada bestial d'ingressos en impostos perquè s'ha venut molt, però aquests diners no s'han revertit en construir, o sigui, durant 13-14 anys el govern no ha fet els deures i ara tenim l'escenari que tenim, doncs, que no hi ha habitatge a preu assequible, que no hi ha... I clar, el que no podem és passar aquesta responsabilitat dels deures no fets als demés. Perquè, bueno, també el 2008 aquí va haver un parón tremendo i molts empresaris se'ls va deixar sols i moltes constructores, moltes immobiliàries, moltes... El govern no va estar al seu costat. I clar, és una qüestió de... Jo penso de que no s'ha definit el model del país, de l'Andorra, cap a on volem anar. I si s'hagués fet un bon dibuix del país i haguéssim tingut dades, perquè no hi ha dades, mai es va improvisant sense tindre les dades, doncs clar, després passa el que passa, que tothom està enfadat. Els llogaters estan enfadats, els propietaris estan enfadats, els botiguers estan enfadats, els hotelers estan enfadats. I quan tens un país que tothom està enfadat és perquè alguna cosa s'ha fet molt malament.
Jo no estic enfadat, eh?
Jo tampoc.
Jo crec que amb Andorra...
Però em vinc a referir que, Higini,
i penso que
quantes vegades t'has trobat, tu ets a Andorra, que tothom estigués enfadat? Que tu facis una sortida d'un pis i el llogater estigui enfadat. El que ha entrat... És que
el tema de l'habitatge és un problema greu i el govern està treballant i força. El que passa és que...
El transport, no funciona.
Tenim un transport gratuït. Vull dir que...
Però és que ser gratuït... Aviam, la gent no volen les coses gratuïtes, la gent volen coses de qualitat. Perquè ja et dic, jo vaig agafar el bus i la gent anava sentada al terra. Els joves anaven sentats al terra. I aleshores és un tema de manca de planificació.
Bueno, la immigració augmenta, tenim uns rècords de gent que ve a Andorra a viure, i és veritat que mentre no tallem la gent que ve a viure i no tenim habitatges suficients o no tenim transports suficients o la clínica se'ns quedarà petita o els mitjans del servidor també se'ns quedarà petit, doncs hem de regular d'alguna manera tota la gent que ens ve, perquè si no, al final, si estem preparats o no, és... a partir de tots els serveis i els estudis de càrrega que ara estan encarregant a tots els comuns. No?
Definir el model de país que volem. Torrem, és que,
bueno, el model del país està, deies... està més o menys definit. Vull dir,
no,
al final,
si tinguéssim un model de país clar i definit, no estaríem en aquest escenari. Bueno. Tu has demanat hora per anar al dermatòleg? És impossible. És que no, o sigui, cuidado, que és que està tot col·lapsat.
Bueno, no, no siguin tan de, dramàtics, perquè...
No, hem de ser realistes, no és un tema de ser dramàtic, i jo soc crítica.
Espanya és molt pitjor, amb el vell del sud.
Però és que jo no visco a Espanya, jo visco a Andorra. Però... I jo he viscut a Andorra, i abans a Andorra les coses eren d'una altra manera. I la comparativa és que, clar, si te'n vas a... Si compares amb Suècia, doncs jo vull estar al nivell d'ells, jo no vull estar al nivell dels que no funcionen, vull estar al nivell dels que funcionen, perquè és un país petit, i Andorra sempre hem sigut... Hem estat molt orgullosos de que per la proximitat que tenim tot funcionava molt bé. Però és que ara que no ens estem escoltant entre nosaltres.
Els països escandinaus tenen uns recursos naturals que no tenim nosaltres. Vull dir, nosaltres crec que el model de país que hem anat i on s'ha focalitzat és la inversió estrangera, per exemple. O sigui, a poc a poc anar canviant tots aquells ingressos que teníem i no dependre d'ells, com és el tabac, com és el comerç... continuar amb aquests ingressos, però no depèn totalment d'ells. Per tant, s'ha apostat per la inversió estrangera, que ha funcionat potser massa bé, i ara amb uns acords d'associació que tenim pendents de referèndum, doncs farem un model de país que amb una obertura més àmplia a Europa i amb uns avantatges que jo crec que són positives pel país si el referèndum s'aprova, clar.
Sí, això és una incògnita. No obrirem aquest meló perquè no faria falta 2 hores i mitja més de programa. Però del que esmenteu, clar, va sortir la pregunta ahir amb els tertulians que tenia, que és, tenim que arribar a un número exclosos d'habitants a Andorra? Dir, doncs mira, podem tenir amb els estudis de càrrega fins a, diré una xifra, 150.000 habitants, per dir alguna cosa. I d'aquí, ningú més.
A veure, si tu tens només una via de comunicació a Ordino, et dirà que màxim pots tindre X habitants. I si... que l'estudi de càrrega és el que et demana, no? Si a partir d'Ordino tens tantes escoles a 4, 5, 6 quilòmetres, no me'n recordo quan és, doncs podràs tindre tants habitants. El que no pots tindre és triplicar els habitants i no tindre escoles. I llavors que la gent es tingui desplaçar d'Ordino fins a Santa Coloma a l'escola, perquè doncs es col·lapsen les vies de comunicació. Això és el que donarà un estudi de càrrega, que ho veig molt lògic. Que volem créixer tots? Evidentment que volem créixer, però si anem creixent i surten altres problemes que són encara més greus, com és el tema de l'habitatge, doncs és una forma de creixement que no ens convé.
I potser un altre problema encara més impactant que el de l'habitatge és el tema d'aigua, perquè dius, tu pots tenir aquests habitatges, però si no tens l'abastiment d'aigua i serveis per a aquests habitants...
Jo no veig aquest problema, Se n'ha parlat molt, Passa que nosaltres estem acostumats a agafar l'aigua, com el cas de Capesa, que agafa l'aigua del riu Madriu, vale? És una aigua molt fàcil d'agafar, és clore, es fa 4 tractaments, el senyor Eduard López Mir ho fa molt bé, i es potabilitza, vale? Però hi ha moltíssima aigua que és, tots sabem que quan es fa una construcció aquí a Andorra l'aigua surt per tot arreu. Per tant, aigua n'hi ha, el que no serà fàcil d'agafar. O sigui, jo crec que aquest problema no el veig tan greu com altres que seran més imminents, no?
Home, jo sí, jo amb el tema de la llum sí, perquè abans teníem llum comprada als països veïns i a molt bon preu, aquests convenis es van trencar i ara la llum ja comença a picar una miqueta i és perquè no tenim...
I encara no la paguem al preu que...
Encara està molt més barata, Sandra, que Espanya i França.
Però encara no l'estem pagant al preu que tal, perquè encara ens respectem una mica, però cuidado que no es fiqui...
Jo crec que Andorra Telecom, per mi, se l'ha donat un suspès el tema del roaming i això, per quan ve, i m'explico, quan ve un turista aquí, el primer que es troba és apagar les dades, per tant, per mi Andorra Telecom està suspès, però està un aprovat molt gran, Feda,
sí, no,
però
sí,
molt
jo,
gran.
Jo no dic
per
que
què?
No.
Perquè hem tingut però un preu, mentre tots patien, nosaltres hem tingut un preu molt assequible de la llum.
Sí, perquè hi havia uns arancels contractats amb els països veïns.
Hi ha uns contractes de llarga durada. I
no, ja s'han acabat.
Bueno, aquests contractes de llarga durada, que n'hi ha diversos, provenen també d'energies renovables, no? De França, sobretot de França.
Sí.
Però de fet estem utilitzant energia de França, que és majoritàriament energia nuclear, no? Però
bueno, que és una...
No ens amaguem.
No, ja, el nuclear també hi ha molt per dir per parlar, perquè hi ha gent que és molt en pro, hi ha gent que és molt en contra, però clar, si cada vegada són més, tens que tenir els recursos per abastir aquest augment de població.
Totalment, vull dir, al final a França va apostar el seu temps per l'energia nuclear i nosaltres estem comprant energia a França.
Jo d'això no tinc opinió perquè no ho conec.
Bueno, cert que tenim dues connexions a França i Espanya i segons com, doncs, l'energia ens arriba d'un cantó a l'altre. Cosa preocupant, bueno, a més he sigut aquí a la parròquia, fa uns dies doncs hi havia notícia que hi havia prostitució a Andorra, dius, caram,
que sempre hi ha hagut, el que passa que sigui tan pública i que estiguin anunciats als diaris de comunicació i que sobretot que molestin els veïns, doncs tio, no, jo soc molt puritana en això.
Jo penso que, com hem parlat abans de les drogues, Andorra és més restrictiu amb les drogues, moltíssim més, i amb la prostitució el mateix. Vull dir, es pensen la gent que ve aquí i poden prostituir-se i que es pensen que és igual que de permissiu que passa als països veïns, sobretot a Espanya, no? Llavors, aquí no és així. Aquí, si tu t'anuncies i estàs fent prostitució, no està legalitzat i està allà de rael. Com no està legalitzat el moviment Ocupa, que ens sembla perfectíssim.
Home, només faltaria, és que si no...
Bueno, però tenim els veïns, que està, sobretot del sud, que és un caos d'Ocupa, sí, saps? Per tant, aquí a Andorra...
Però tampoc tenim vivendes per ocupar, siguem francos.
Hi ha moltes vivendes buides, parlem ja de 3, es parlava de 3.000 pisos buits, aquests que no estan legalitzats. Per tant, hi ha molts pisos que es podrien ocupar. Passa que aquí a Andorra, i per això és un paraís, està protegit la propietat privada. I ens sembla perfectíssim, perquè si arribem al cas, com a Espanya, de que es liberalitza el poder ocupar un pis, jo crec que Andorra perdirà la seva essència, no? De la gent ve aquí, i ve aquí a viure, perquè trobem un paraís de lo lògic, del dret de la possessió i de que tinguis una propietat privada i se't respecti, no?
Jo amb el tema d'aquesta notícia que va saltar, que tothom deia, bueno, és que tampoc és tan greu que hi hagi prostitutes, bueno, aviam, és tot, no? Jo tinc el meu negoci, no? Que jo he de pagar impostos, jo he de tindre un compte bancari, jo he de tindre el meu comptable, jo tal, i resulta que venen persones que no tenen ni papers, que són d'entrada i de sortida. Els diners els agafen en efectiu, clar, és que és tot el que hi ha darrere, no? El tema dels diners, que no saps d'on venen, de que són diners que no es queden al país, que, clar, al final pot haver prostitució, però no pot haver avortament. Clar, i aquí ja com a dona, doncs dius, hosti, tu, és que...
No, és que prostitució no pot haver-hi aquí.
Sí, però...
No està permesa...
Sí, la prostitució sí, o sigui...
No està permesa ni tolerada.
Jo, si jo com a dona puc exercir la prostitució i no, sempre i quan no hi hagi un tio...
Un proxeneta.
Un proxeneta. La prostitució sí que es pot exercir. Sempre i quan no hi hagi un proxenetisme.
Perquè és el client que és...
És el client que està cometent un delicte. Jo no. Multaran el client? A mi no em multaran. És que això ho tinguem clar.
Però si hi ha un proxenet... El teu negoci t'has muntat.
Si hi ha un proxenet aquell, sí que d'allò és perquè s'entén que a mi m'estan obligant a fer alguna que és il·legal, no? Però clar, és que... Clar, jo quan va sortir aquesta notícia tothom deia, bueno, sí, sempre hi ha hagut, que no passa res, que és normal, que ja ho sabem. Bueno, vale, pues sí, tot és normal, pues normalitzem-ho, però que també hi hagi el dret d'avortar, no?
Bueno, aquí, de lo que estàs dient, a nivell de valors societals, morals, religiosos, dius, agafaré un cas en França, de lo que estàs dient... La prostitució, diguem, no és il·legal, a França la prostituta pot exercir, però ella, a més, pot tenir un estatus, declarant impostos, pagant impostos, però, clar, el problema és el proxenetisme, d'acord? Aleshores, que és una cosa que dubto que el país veí del nord agafem exemple, perquè, evidentment, aquí a nivell moral i societal és una cosa totalment amoral.
El bisbe no s'ho permetia mai de la vida, però, clar, pues que paguin impostos, que si estan sapiguts que hi són i que tal, pues que paguin impostos i que, bueno, que sigui bo per l'economia de tots, no? Perquè, no?
El problema de prostitució és que comporta també una degeneració d'altres coses, però també pot comportar drogues, pot comportar delinqüència...
Cuidado, que el que estic dient no és que es regularitzin la prostitució, no ho estic dient, però aquesta gent que tan obertament ho han defensat i amb comentaris han dit, bueno, vale, però fem-ho bé.
Sí, però generalment la gent que ho comenta en xarxes i en llocs així sempre és sota
un apodo. El paraigua de l'anonimat, sí.
És amb un apodo i amb un, sí, un nick anònim i no és amb nom i cognom. Mm.
Totalment d'acord. I això sí que també s'hauria de regular.
Sí, senyor.
De regular.
Sí, senyor.
El que no pot ser és que hi hagin comentaris anònims a diaris i això i no saps qui t'ha comentat. Jo, per exemple, sóc un dels que faig articles d'opinió.
És molt heavy, això.
Llavors,
tio,
tinc comentaris anònims que et podem ficar verd de dalt a baix.
Però no els miris. El que passa és que, clar, tens família i la teva família pues, li pot fer mal.
Clar, clar, llavors és arribat un moment que jo vaig... Clar, li vaig dir al diari, escolta, fins aquí m'ha arribat.
Clar. Dic,
si es fiquen comentaris per a mi o la meva família,
clar,
no, però això ja ho regulen o volen regular-ho.
No.
El que passa és que s'hauria de legislar. Jo penso que els comentaris tant de totes les xarxes socials com de diaris haurien de ser dient el nom de la persona.
I els moderadors no són H24 a la guait del comentari que pot estar penjat fins que estigui eliminat, també. Que és una altra,
pues
que és una altra cosa. Doncs, convidats, això ha passat molt ràpid avui també amb vosaltres.
I en bona
sintonia, com sempre.
Bona intensa.
Sandra Cano, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies. I el dia de la salut mental ja us enviarem, que farem també un passe al cinema, com tots els anys, esperem emplenar, com sempre, el cinema, gratuït, i ja t'ho enviaré perquè ens facis difusió.
Passem informació als nostres oients d'aquesta difusió. I Gini Martín Illesques, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies, m'he menjat mitja pizza que m'heu ficat aquí i ha sigut molt ameno.
Ja sé que veniu per al pica-pica.
Segur.
Passeu un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.